El temps mitjà d'espera per accedir a un recurs residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual, atenció, és de 22 mesos, segons dades recollides entre l'any 2015 i 2020, una mitjana que augmenta fins als 32 quan el tipus de suport necessari no està concretat. Aquesta és només una de les conclusions d'un informe impulsat per DINCAT, una entitat que agrupa 300 entitats que treballen amb aquest col·lectiu. Ha estat la primera vegada que s'han recollit dades de forma sistemàtica sobre la realitat de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya. L'autora és l'Ariadna Fitó i amb ella parlem avui. Ariadna Fitó, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, no vull creure o no puc creure que hagis tingut dificultats per recollir dades perquè sembla que algú hagi volgut invisibilitzar-les expressament.
Sí, de fet, aquesta és una de les primeres conclusions que destacaríem de l'informe. Aquesta vulneració de l'article 31 de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, que precisament el que fa referència és a l'obligació dels estats de recopilar informació sobre el col·lectiu, no? Una informació que a la vegada ens ha de permetre el disseny de polítiques públiques.
Uh-huh.
En certa manera, el que ha passat és que des de la Graners Fundació i DINCAT han hagut d'assumir aquesta responsabilitat, omplir aquest buit, aquesta manca de dades, i on nosaltres, des del Broll, oferim els nostres coneixements a través d'aquest informe.
I per què es volen ocultar aquestes dades?
Bé, els motius pels quals es volen ocultar els desconeixem, no? Diguem-ne, l'estudi no se centra en els motius pels quals s'oculten, però sí que podem dir, a partir de les evidències, que s'invisibilitza la situació de les persones amb discapacitat intel·lectual quan comencem a revisar els sistemes d'informació.
Uh-huh.
Simplement és que no s'ha posat la mirada, no ha estat un tema central i per tant, ningú s'ha remengat a millorar els sistemes d'informació relatius al col·lectiu. No?
Una de cada 100 persones a Catalunya té una discapacitat i en els darrers 5 anys, Ariadna, l'única discapacitat que augmenta és la intel·lectual?
Sí, efectivament. És la discapacitat que augmenta més per tipologia. El que destaquem en aquest perfil demogràfic que fem és que és la que augmenta més i al mateix temps que 6 de cada 10 d'aquestes persones són menors de 35 anys.
Déu-n'hi-do. I a més, persones que no han triat on viure ni amb qui perquè només el 9% viu sol o en parella.
Sí, aquest també és un altre tema. A partir de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de la ONU, el que s'intenta fomentar és una mirada més que faci un trencament, no? Una ruptura cap a aquella definició de la discapacitat intel·lectual com a problema, no? Per començar-nos a centrar en com som capaços nosaltres, no? Com a comunitat, de posar a la seva disposició aquells suports que necessiten les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies com per poder tenir una vida al màxim autònoma, no? Llavors és quan ens trobem amb dades com la que acabes de dir, no? Que,
uh-huh,
que hi ha un volum molt important de persones que no poden escollir on viure, escollir les escoles on anar, etcètera, etcètera.
Uh-huh. Vosaltres també denuncieu que hi ha un fort desequilibri territorial pel que fa a l'oferta de serveis residencials arreu de Catalunya, no? Perquè Barcelona és on hi ha més llista d'espera.
Sí, abans has començat dient que hi ha 2 anys de mitjana, no?, d'espera.
Sí.
Doncs ja et pots imaginar que hi ha persones que han d'esperar més, no?, quan fem una mitjana. Trobem, per exemple, el barcelonès, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat o el tarragonès. Aquesta dada es dispara de manera gairebé insultant.
A Tarragona és on menys cobertura hi ha, tot i que és el territori amb més població amb discapacitat intel·lectual reconeguda.
Sí, aquest és un dels greuges territorials que hem identificat al llarg de l'informe.
Uh-huh. En aquest informe també alerteu de la sobremedicalització del col·lectiu. Explica'm això.
Bé, per primera vegada podem tenir accés a dades de salut a través d'una investigació que es va fer en el seu dia, que es diu Pomona, que és una investigació que és de primer nivell a nivell internacional, no?, i s'havien explotat les dades només a nivell de l'estat espanyol. Llavors ens posem en contacte amb els professionals que van fer l'informe i els demanem l'explotació estadística de només les dades de Catalunya, no?, que és amb una mostra de 440 persones. I a partir d'aquí el que trobem a l'anàlisi una de les dades més preocupants és la sobremedicalització de les persones amb discapacitat intel·lectual. Trobem que el 78% de les persones amb discapacitat intel·lectual prenen diàriament fàrmacs i no sempre tenen una indicació mèdica, no?, per aquesta medicació. I principalment hi trobem psicofàrmacs. Això és un tema que realment s'ha d'abordar d'alguna manera o d'una altra, en què nosaltres expliquem que existeix aquest eclipsament diagnòstic, no?, que el provoquen els propis professionals de la salut com una conseqüència directa de la imatge totalitzadora de la discapacitat intel·lectual, no?, que el que fa és associar la discapacitat intel·lectual amb un problema de salut mental, i no necessàriament és així.
Uh-huh. És dur, però és la realitat, i així es reflexa en aquest informe que tenim l'autora, l'Ariadna Fitó, i realment hi ha molts incompliments i discriminacions cap a aquestes persones amb aquesta discapacitat intel·lectual. Ariadna Fitó, t'agraeixo moltíssim que hagis estat amb nosaltres, que ens hagis obert una mica els ulls, i aviam si algú posa ja, com dic moltes vegades, fil a l'agulla, perquè això s'arregli. Escolta'm, que estem parlant de persones humanes i que hem de posar tots de la nostra part, i sobretot no intentem invisibilitzar-los, i que les dades són les que són i no s'han d'invisibilitzar, i menys expressament. Ariadna, gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. M'agradaria afegir també, no, que és un tema de responsabilitat col·lectiva de tots i cadascun de nosaltres, més enllà de les administracions i del sector, en aquesta lluita, no, de construcció d'estereotips que tenim tan integrats en el nostre imaginari social, no? I esperem que aquest informe també faci aquesta funció d'anar eliminant o d'anar modificant aquests prejudicis que ens impedeixen avançar cap a l'autodeterminació de les persones amb discapacitat intel·lectual.
Que així sigui. Gràcies. Ariadna Fitó, autora d'aquest informe, del que avui ens hem volgut fer ressò aquí a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. Gràcies.
Molt bé, gràcies.